Doncs avui és 19 de març, avui és dia de Sant Josep, avui també és el dia del pare. A Catalunya diuen que és tradició aquest dia menjar crema cremada, que per aquest motiu també s'anomena crema de Sant Josep. Si és el dia del teu sant, felicitats, i si ets pare, doncs felicitats també. Soc el Ricard Álvarez i tot seguit parlem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estava mirant ara la temperatura que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida per saber quina ha estat la davallada respecte a ahir. Doncs mira, una mica més de 4 graus, perquè ara tenim 10 graus a la ciutat de Lleida, 9,9, 10. Ahir estàvem a 14,5. Per tant, ja s'ha començat a notar aquesta davallada de temperatures. En parlarem tot seguit amb l'Armando Álvarez. També buscarem tot seguit la darrera hora informativa, escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Avui estan amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida. Amb ells ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine. També parlarem de música, coneixerem a la Maria Jaume, que està demà actuant a l'Espai Orfeó, i evidentment de cap cap a les dues amb la tertúlia de l'Espai Groc. Avui és divendres, 19 de març del 2021, són les 12:21 minuts. Marxem ràpidament cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola.
Bon dia, com estàs?
Doncs, bueno, esperant una mica, potser no... Estem esperant el temps.
A l'expectativa estem.
De moment ha fet molt fred en cotes altes. Uh-huh. 12 sota 0 a Baqueira Beret, 10 sota 0 a Porta Iné, Pic de Lorri, però estem parlant de 2.400 metres. Encara aquest fred que està arribant s'haurà de baixar cap a les valls i cap a les planes, i quan s'encloti, pues, les properes dos nits i matinades poden ser fredes. El que passa que a dia d'avui les previsions de gelades, i m'avanço encara de la previsió, de les comarques de Lleida seran generals, però podien no arribar a ser fortes a la plana de Lleida, al suroest, Segrià, Pla d'Urgell, tota aquesta zona podia tenir temperatures que fregarien els 0 graus, algunes entre 2 sota 0, 0 grau, 1 positiu. Les properes matinades són les que seran més dolentes.
Clar.
En quant al temps, està nevant a la cara nord del Pirineu, principalment a la Vall d'Aran. Jo ja he vist vídeos i fotos de com està nevant, fins i tot a Viella capital, no tant a la cara sud, de manera intermitent, i després, independentment, al sud des de Lleida, cap a les Garrigues, sud de l'Urgell, sud-est de les Garrigues, ha hagut precipitacions molt febles, fins i tot de neu, 600-700 metres a les muntanyes que separen les Garrigues de la Conca de Barberà. La zona de Prades també ha nevat, però l'activitat, la major inestabilitat es donarà aquesta tarda vespre, remitint a la nit ja desapareix, i seran ruixats inconexos, aquí cau, allà no. Tot plegat no serà gran cosa perquè no afectarà les comarques de Lleida principalment, serien les de Tarragona, les de Barcelona, fins i tot les de Girona i el Pirineu. Les de Lleida, poca cosa o de manera dispersa aquest tard vespre, però seria cap a la Segarra, una mica a l'Urgell, les Garrigues, sud del Segrià, amb més possibilitats n'hi ha de xàfecs, però dispersos, inconexos, de curta durada, no tot el dia plovent, i després, a partir de la nit, ja se serenaria i vindria el descens de temperatures que ens portaria a un cap de setmana amb matinades molt fredes, fins i tot gairebé glaçades a tot arreu, potser no tant cap al Segrià, i dies assolellats. Lluirà el sol tot el dia del dissabte i del diumenge, excepte a la cara nord del Pirineu, on hi hauria nubositat i petites nevades, però ja poc importants. Evidentment, les nevades a la cara nord del Pirineu són a totes les cotes, sobretot avui, però ja demà i demà passat. Tenint un cap de setmana assolellat, amb matinades molt fredes, però durant el dia la temperatura se pot enfilar a 15, 16, 17, 18 graus, com molt, tant el dissabte com el diumenge. Hi haurà un gran contrast entre la nit i el dia.
Doncs, cap de setmana de contrastos. Dilluns farem un resum, Armando, de tot el que ha passat el cap de setmana.
Sí, a veure les glaçades, que és el més important.
Sí.
En aquest moment, fins a on arriben, si se queden només en la noguera o de quina intensitat.
Clar.
Seria dolent a partir que baixi de 2, sota zero.
Clar.
Durant moltes hores aquesta seria el llindar que faria, començaria a fer l'agricultura.
Clar, és que tenim totes les flors, allí.
No, moltes flors ja han caigut els pètals, ja estan en el fruit quallat, i és quan és més sensible.
Clar, és que ara és molt petit, ara és molt sensible. Sí.
I esperem que no. Hi ha una previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per una mica sorprenent, però la matinada, només les hores, les 5 de la matinada, les 6, les 7 de la matinada, que podia formar-se boira a la plana de Lleida.
Ah.
Això encara ens aniria bé, perquè frenaria el descens de temperatures, però no és segur. Bueno. Si es forma boira, encara que la boira sigui en un grau sota zero, però frenaria el descens de temperatures. Això seria la matinada només de dissabte.
Dilluns...
Estem en situacions complexes...
Que sí, ja ho veig, ja ho veig. Dilluns fem recompte.
Un repàs i resum.
Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Adéu, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, és un repte, aquesta situació meteorològica pels meteoròlegs, perquè la societat, la gent, demandem fins a l'últim grau d'informació. O sigui, volem saber, escolta, demà dissabte a les 15 hores quin temps farà el meu barri. La gent ja volem saber aquestes coses, però això, que és molt complicat. Per tant, ens hem de mullar una mica el temps que faci, i ja està. Tenim unes previsions boníssimes, és que de vegades només ens fixem quan alguna vegada falla la història. Tecnològicament, el tema de la meteorologia ha evolucionat tant que ens hem acostumat tant que no ho valorem. I aquell dia que ens han dit, escolta, arribarem a 22 graus i ens quedem a 19, diem, home, és que, veus, ja han fallat. No, home, no. Que tot el tema tecnològic i de formació que hi ha darrere de tots els meteoròlegs és tan alt avui en dia que no ens n'adonem i ens estan donant unes previsions tan acurades que aquests caps de setmana, com aquest que es preveu, que és tan variat i que localment serà tan diferent, és un repte tan gran que és normal, que escolta, al final és que no es pot preveure. Ja ho sé que és el primer cap de setmana que es pot sortir i que tots tenim ganes de sortir i tots volem saber el temps que farà allí on anem. Però voleu una recomanació? Ens han dit que farà fred. En algun lloc o altre, si vols. Aviam, si tens moltes ganes, doncs què t'he de dir? Endavant. Però això sí, precaució màxima. Informa't fins al darrer minut abans de sortir quines condicions meteorològiques trobaràs. Porta el cotxe ben equipat, que hagi passat una revisió, cadenes per si de cas, roba d'abric, evidentment, perquè el temps és canviant i tenim aquesta baixada de temperatures, i després a passar-s'ho bé. I sobretot que estem en pandèmia, distància, mascareta, higiene i evita els llocs tancats, això sí. Us podeu moure? Sí, ja ho sabeu, perquè això és una consulta que ens heu fet. Podem sortir i moure's per Catalunya? Sí, podem sortir. Ara, això sí, al vehicle hem d'anar el grup Bombolla, el nostre grup de convivència. No podem agafar un vehicle i ficar-nos uns quants amics allí i marxar de cap de setmana. Això no es pot fer. Val? Grup Bombolla són els que ens podem moure per dins de Catalunya. Ara en parlarem de la nostra secció de Covid-19, de coronavirus, però abans parlem de successos perquè la Guàrdia Civil va enxampar aquesta setmana a Fraga un veí de Lleida de 42 anys que es feia passar per un veí d'Osca de 51 per fer l'examen teòric del carnet de conduir a canvi de diners. Tots dos estan investigats per un delicte d'usurpació d'estat civil i, segons els investigadors, el veí de Lleida, que utilitzava diverses identitats, no era la primera vegada que feia el mateix, ja que es va saber que dies abans havia estat investigat pels mateixos fets a Navarra. O sigui que, escolta, que per conduir, sisplau, que s'ha d'aprovar, que és el mínim, que després veiem desastres a les carreteres de gent o que va sense carnet o que tenen unes nocions extremadament baixes o bàsiques, i conduir és una tasca perillosa, per molt que al final ens hem acostumat a que tothom té carnet i tothom té vehicle i tothom pot conduir. Bueno, tothom pot si té unes habilitats, i aquestes s'han de confirmar amb un examen teòric i un examen pràctic. Parlem de la Diputació de Lleida, perquè l'equip de govern, finalment, de la Diputació de Lleida, ha encarregat un informe jurídic sobre les irregularitats en contractacions de la Sindicatura de Comptes corresponents a l'exercici 2017 sota la presidència de Joan Renyer. L'objectiu és determinar si més enllà d'errors administratius, pot existir algun tipus de responsabilitat de caire jurídic. Això ho ha explicat l'actual president Joan Talarn. Des d'En Comú Podem i Ciutadans han instat a adoptar responsabilitats polítiques cap a aquells diputats que aleshores estaven al govern i que segueixen formant part de l'actual. En aquest sentit, la portaveu de Junts per Cat, Rosa Pujol, ha reconegut que adjudicacions directes no es van fer bé i ha dit que s'han pres mesures perquè no es torni a repetir, però les persones que van estar suposadament vinculades segueixen al seu lloc. L'Ajuntament d'Aitona, al Segrià, ha donat per acabada acabat per avui divendres la campanya de la floració dels presseguers de fruit turisme amb un balanç positiu, tot i les restriccions de mobilitat decretades per la pandèmia. Unes 2.000 persones han visitat el punt d'informació que el consistori va habilitar al pavelló poliesportiu, a les quals cal sumar totes aquelles que van optar per visitar pel seu compte els camps de presseguers florits del municipi sense passar per aquest punt d'informació. Així mateix, l'alcaldessa ha destacat que el ressò mediàtic ha estat sense precedents i que ha tingut la campanya de flor d'enguany com a epicentre i que ha despertat l'interès de mitjans d'abast internacional, segons ha explicat. Sense deixar de banda el món de l'agricultura, el Departament d'Agricultura ha presentat aquest dijous l'acord amb les organitzacions agràries per una proposta d'ajuts per a l'olivera afectada pel Filomena. Les característiques de la subvenció s'adaptaran a les especificitats del cultiu. Però, per la seva banda, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, rebutja que l'ajut dels danys del temporal Filomena a l'olivera vagi condicionat a contractar assegurances. Diuen que no podem demanar que els productors contractin un servei que no funciona. Ho han dit des de JARC. Per la seva part, Asaja ha entregat 350 signatures a Agricultura per demanar que es permeti caçar fauna salvatge per evitar danys en cultius. Pagesos adverteixen que l'afectació en alguns conreus arriba al 90% i que l'augment d'accidents a les carreteres és més que palès. Canviem de tema perquè el Baix Segrià demana vacunar 4.000 treballadors fixos de la campanya de la fruita i fer tests serològics als altres. Els ajuntaments conviden Argimon a visitar els allotjaments per a temporers. Recorda que això ja ve de lluny, ve d'aquelles declaracions en què el doctor Argimon va dir que el problema no era vacunar o no els temporers, sinó que tinguessin un lloc de vivenda digne. I els governs de Catalunya i Andorra finalment han acordat permetre la mobilitat entre els dos territoris després de Setmana Santa. S'aprovarà ampliar els desplaçaments més enllà de l'Alt Urgell si la situació epidemiològica és favorable. Recordo que a hores d'ara es pot moure per tot Catalunya, però no entre Catalunya i Andorra. Serà després de Setmana Santa, condicionat a que les condicions no empitjorin. I una bona notícia, perquè només una residència de la Regió Sanitària de Lleida està considerada com a vermella en aquests moments, segons les dades facilitades per Salut. Es tracta de la residència Sant Josep de Malpartit, al Picat, on actualment hi ha un resident positiu per Covid-19 dels 42 que té el centre, mentre que no s'ha detectat cap cas entre els 33 treballadors. El centre geriàtic Lleida té la classificació de taronja, tot i que Salut preveu que dilluns passi a ser una residència verda. Pel que fa a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, totes les residències són verdes en aquests moments. Per tant, podem dir que de tota la província de Lleida, totes les residències estan en verd, llevat del centre geriàtic Lleida, taronja, que passarà a verd el dilluns, i del centre de Malpartit, en el que hi ha només un cas de Covid-19. Sembla estrany, no. Com han canviat les situacions de les residències? Sabeu perfectament que parlàvem cada setmana de brots i brots i positius a les residències. Doncs, gràcies a les vacunes, estem parlant d'un sol cas a totes les residències de la província de Lleida. Parlant de positius, 6 regidors de l'Ajuntament de Lleida estan en quarantena després que un d'ells donés positiu en un test PCR. Això va fer públic ahir el grup municipal del PSC, detallant que la seva edil, Begoña Iglesias, era la que havia donat positiu a la prova per detectar el coronavirus. Això ha comportat que edils del seu grup, com Fèlix Larrosa, Cristina Morón, Carme Valls i dos treballadors de la formació es confinessin de forma preventiva. També van fer el mateix la portaveu del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, i el regidor de Festes, Joventut i Esports, Ignasi Amor, ja que van coincidir amb Iglesias en un debat radiofònic aquesta setmana. Recordo que la tertúlia dels polítics de COPE Lleida segueixen 100% a través de videotrucada. Per què no hem corregut i hem començat a incorporar la gent als estudis? Doncs perquè la cosa està com està i no s'ha de córrer. Com sempre us he dit, potser a vegades no serem els primers en adoptar certes mesures perquè ho fem quan la cosa és segura. I a hores d'ara, les xifres ens diuen que no estem per obrir els estudis i que vinguin polítics o d'altres persones. Soc el primer en el que vull que torni a haver vida als nostres estudis. I ganes, em moro de ganes perquè tinguem gent als estudis. Però ara no toca. I no només no toca per la meva salut o per la dels treballadors de COPE Lleida, sinó pels convidats. I per això nosaltres, la tertúlia dels polítics, així com totes les altres tertúlies, seguim amb el model 100% virtual, per garantir la seguretat de tots plegats i per evitar casos com aquest, per exemple. Hores d'ara, Salut ha comunicat 129 contagis diagnosticats per PCR a la província de Lleida, dels quals 101 són a les comarques de Ponent i 28 a les de la muntanya. Les persones ingressades han pujat a 107, 7 més que ahir, que estàvem a 100, i han baixat en 1 els crítics ingressats a les UCI. Hores d'ara són 23. Al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 310 punts i una RT per sobre de l'1,09. Al Segrià, la RT és de 1,04 i el risc de rebrot de 343. Ja a la ciutat de Lleida és on les xifres són més altes, el risc de rebrot és de 375 punts i la RT de 1,10. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 432 punts i la RT a 1,06. A la comarca de la Vall d'Aran, el risc de rebrot és de 863 punts i la RT per sota de l'1, 0,96. I a nivell de tot Catalunya hem de parlar d'un risc de rebrot de 192 punts i una RT que ara sí ja ha pujat per sobre de l'1 i que està al 1,01. Doncs apa, que sí, que ja anem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
I el guardián de la redacció del periódico La Mañana, ¿eh?
El amo del calabozo.
Bueno, el calabozo tampoco, pero bueno.
El último mohicano, que soy ojo de halcón y el amo del calabozo.
Qué épico todo, ¿eh? Qué épico todo. Bueno, Andrés, tenemos otro fin de semana por delante. Bueno, ¿hay alguna cosita de música en directo?
Sí, hay alguna cosita, pero antes me gustaría dar una pincelada porque los Brian Wasset, sí, que es una banda que se formó a finales de los 80 y luego se disolvió en 2001, pero se volvió a reunir 16 años más tarde, y en el 2018, si te acuerdas, fue la flamante ganadora del 15 Pepe Marín Rock.
Sí, señor.
Pues el día 8 de marzo sacó un videoclip que se titula ¿Qué eres?, que denuncia el maltrato de la violencia de género.
Ah.
Con la fuerza del metalcore, ¿sabes? Es un vídeo cantidad impactante, muy bueno, y grabado ni más ni menos que en el bar multifuncional EPAP.
En el EPAP. O sea, Brainwashed, los buscamos en YouTube, ¿eh? Ahí
está. Sí, ya está colgado ya. Vale, ¿qué eres? Se titula la canción.
Pues això és producte de proximitat, quilòmetre zero, són de casa, de Lleida, vull dir que anem a donar-los una oportunitat, Brainwashed, al YouTube. En fin, más música en directo, venga.
Sí, venga, vamos a por los conciertos que tenemos mañana sábado, ya es tardó, en el Café del Teatre. 15 euros, 12 anticipada, y viene el guitarrista Sean Clapis al frente de un cuartet. Y luego, ya que estamos en el Café del Teatre, hay un concierto muy interesante el domingo a las 7 de la tarde, por 10 euros, que es para celebrar el Saint Patrick's Day, este es el San Patricio, el día del San Patricio, que es muy irlandés esto.
Vaya.
Que está a la Ruta de las Estrellas, que es una banda formada por profesores de música que ya desde el 2007, que sacaron su primer disco de Finestra Finisterre y tal, se dedican a promocionar la música tradicional y popular. Pero será muy interesante porque cuentan con la colaboración de Xavier Baró, que es nuestro Bruce Springsteen, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hombre, oye, cuéntinoslo, ¿eh?
Yo prefiero Neil Young, porque sé que a él le gusta mucho Neil Young, vale, además bueno, a mí me inculcó Neil Young desde que era muy joven, que lo conozco.
Pues Neil Young, no nos va a decir que no.
Neil Young, Leridano, pues efectivamente.
Bueno.
Pues está ya La Ruta de las Estrellas con Xavier Baró, puede estar muy interesante.
Sí, sí.
Luego tenemos en el Spy Orfeo el sábado a las 8 de la tarde una joven promesa que se llama María Jaume, que es mallorquina, que ganó el Sona Nou. Y que, bueno, viene avalado con su primer disco, viene avalado por el Pau Vallvé, que se lo ha producido, y se titula Fins a Maig no revisc, que son 10 canciones propias, lo cual es folk acústico y pop independiente, una mezcla de esa. Y luego una cosita muy bonita, gratuita, el domingo por la mañana a las 11:30, al aire libre, que es en la Viña del Sarcistes, en la Pobla de Cérvoles, donde Meritxell Gené ofrecerá un concierto recital con motivo del Día Internacional de la Poesía, y también se contará con el poeta y escritor Gabriel Pena, pero todo esto estará maridado con diferentes vinos de allí, del Sellé, de Masblanc, y es gratuito, o sea que es una cosa que estar muy bien también.
Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué más?
Bueno, si quieres decimos de que estuvo muy bien el Cánovas Adolfo y Guzmán, que cerró el MUT el domingo pasado. Hombre. Pero que no vino el Cánovas, que estaba indispuesto, y vino su hijo tocando el órgano.
Claro, Cánovas Junior, nos lo explicó aquí el... No su padre, el otro, el ¿cómo se llama? El Guzmán.
El Adolfo.
Adolfo,
el
perdón, Adolfo, sí.
Ajá, el Adolfo Rodríguez.
Nos dijo que... Pero además nos dijo que, oye, que muy bien, ¿eh? El Junior, por así decirlo.
Sí, 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 además muy compenetrado, ya me lo comentó Oriol... Oriol Cárceles, que le envié allí para que hiciera de la crónica y las fotos, y me dijo que estaba perfectamente, que un sofisticado acabado final a unas canciones con un abanico de estilos apabullante. Pop de estribillos cuidados, country desenfadado, folk abierto de mente, blues desprejudiciado, baladas conmovedoras, y con la gente que los vio fue una sorpresa, ¿eh?
Que sí. Adolfo me dijo, ya tenemos unos años, pero creo que les queda mucha música, ¿eh? Todavía. Les queda mucha música, ¿eh?
Bueno, es uno de los secretos mejor guardados del pop español.
Que sí. Oye, en unos minutos hablaremos nosotros también con María Jaume, que mañana está en el Espai Orfeo, y que nos explique también lo que va a poner sobre el escenario. Bueno, ahora nos vamos ya con el Melo Malo, Andrés. Así que, a ver, ¿qué Melo Malo nos has preparado para esta semana? Cuando quieras.
Pues, estamos despidiendo el invierno, pues vamos a dedicar a la próxima estación.
A ver.
A un regalito. Dicen que no hay nada imposible porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy que pueden convertirse en realidad mañana. Por eso hay quienes no les interesa el pasado, pero sí el futuro, porque ahí es donde esperan pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, el pasado se fue y el futuro está ausente, pero el presente es tuyo, dicta un proverbio árabe. En cualquier caso, siempre se ha aconsejado no mirar nunca atrás, ni para tomar impulso, aunque los recuerdos siempre perduran. En estos tiempos, más que nunca, miramos hacia el final del túnel de esta pesadilla que compartimos desde hace más de un año. Y aunque parezca mentira, la primavera asoma con su mejor color, presta a liberarnos de esta crisis a la que está sometida la humanidad. ¿Cómo se puede ser un soñador en estos tiempos de hierro? ¿Cómo es posible que el mundo sea esto? ¿Cómo es posible que nadie te cuente y te diga que son los sueños los que soportan la vida? Que no se puede seguir viviendo sin ellos, advierten los suaves. Soñar es gratis, y somos muchos los que guardamos con recelo nuestro gran sueño. Dormidos y despiertos tenemos el mismo sueño, y a la espera de que se cumpla estamos. Lo malo es que a veces el problema es que el corazón no quiere admitir lo que la mente ya sabe. Pero, ¿qué hacer cuando los sueños se van? Con la primavera, los malhumorados dibujarán al menos una leve sonrisa en su semblante si consiguen tomar los días buenos como dosis de felicidad y los malos como mera experiencia. Una tarea ardua, más llevadera en esta época en la que aumenta la luminosidad y la temperatura. Se producen cambios en la presión atmosférica, floración y polinización, los cuales se traducen en desajustes en las hormonas. De ahí el dicho de que la primavera la sangre altera. Ahora, más que nunca, debemos pintar la vida de colores, como se visten los campos en la primavera, como son los pajarillos que vienen de afuera, como es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Es momento de que, si no sabes qué ponerte, te pongas feliz, entonando el todo este color de Triana, y recordando que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo que sea hermano, como entonaban Lole y Manuel. Un año más, las flores están por faena, haciendo el amor y no la guerra. Brilla más el sol, soy un sol, salgo y me pongo. Los días son más largos y todo parece mejor cuando llega la primavera. Mi bonita primavera. Oh, yeah.
Las flores sí que saben, ¿eh? Las flores sí que saben. Ah, eso es lo que se debe hacer. Joder. En fin, oye, la primavera la sangre altera, es la típica frase, pero es verdad, es que la primavera es la revolución, ¿eh?
A mí la primavera me tiene loco.
Sí.
Mi bonita primavera.
Primavera, a mí también, me gusta mucho. Además, es el resurgir, es el rebrotar, y aunque estamos en el 21 y con toda esta historia, vamos a buscarle la parte positiva que solo faltaría. Muy bien, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí comença...
La nostra tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fer per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Aquí comença la nostra tarda. El programa que el jove de taller de l'Aio, de Dau Lleida.
Nosaltres escollim si volem entrevistar. Busquem informació sobre l'entrevistat o entrevistada.
Redactem les preguntes de l'entrevistat.
Hem preparat la sió i avui ho emetem per atendre.
I on teniu?
Com ja sabeu, d'altres anys el programa consisteix en un espai d'entrevista. En aquest part parlem i coneixem més de prop persones rellevants de les comarques lleidatanes.
Avui el nostre convidat és el Lluc Cúter, artista urbà lleidatà que es dedica al muralisme i impulsor de l'associació Creativitats Urbanes Transformadores. Quanta creativitat tenim preparada?
Els vam conèixer més de prop quan va realitzar un taller de muralisme a les piscines del CECA de Sant Pere amb el grup de joves de l'associació Don Lleida. El motiu del 25 aniversari de l'associació.
Activitat que formava part del programa d'estiu. Molt de l'Ajuntament de Lleida amb el suport de creativitats urbanes.
Bona tarda, Lluc. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
Molt bona tarda i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Comencem pel principi. Quan i com neix la idea de ficar-te al muralisme?
Doncs jo sempre des de petit m'havia agradat molt dibuixar amb paper, amb tela, amb el que fos, i això, doncs, quan tenia 16-17 anys, o una mica més petit, vaig començar doncs, a pintar-ho també una mica en parets. I doncs, cada vegada aquestes parets, igual que nosaltres, no? Van anar creixent fins al punt doncs, que últimament doncs, són parets molt, molt grosses i en alguns casos doncs, gairebé són edificis. De l'Hort de Santa Teresa, on hi ha el centre de Titelles. També a la Bordeta, on hi ha els murs que hi ha al Parc de l'Aigua. No sé si els has vist, Meri, que hi ha tot de murs pintats al Parc de l'Aigua. També n'hi ha un que em va fer molta il·lusió, que va ser el que vaig fer amb vosaltres a les piscines del Secà aquest estiu. N'hi ha un que em fa molta il·lusió i que m'agrada molt, que està a Balàfia, a la Floristeria Art Floral, que té molt color i per això també m'agrada molt. I a part de ser muralista, jo també soc educador social i com a educador social i artista hem creat dos projectes així que m'he implicat a bastanta gent. Una l'ha vingut a Blondel, on hi ha un mural que hi fica respecte, i un altre és un mural horitzontal que va ser a la pista de bàsquet que hi ha al Parc de Santa Cecília, a darrere de la Seu Vella, on vam pintar tot el terra de la pista de bàsquet.
Oh, has realitzat sol?
Doncs depèn molt de cada mural. Hi han hagut alguns murals d'aquests que sí, que els he fet sol. Alguns han sigut per algun encàrrec o alguns han sigut per... Doncs perquè jo he volgut i he tingut els meus moments de pintar en solitud, però també molts d'aquests han sigut projectes en els que he implicat doncs, alguna associació, alguna entitat o algun grup de joves. Llavors, en alguns potser ho he fet jo amb una altra persona i altres doncs, potser doncs, la pista de bàsquet vam implicar gairebé 250 persones.
Quantes persones es necessiten per fer un mural?
Doncs això depèn molt de cada gran mural, perquè tenim exemples com la Lily Brick, que a vegades fa murals de 300 metres quadrats i els fa ella sola, sense l'ajuda de ningú més. I en d'altres, doncs, sempre va haver un cop de mà o que t'ajudin a pintar alguna part o omplir... O, doncs, depèn de quins projectes, doncs, fan que des del principi fins al final no estiguis sol pintant-lo, sinó que el puguis pintar amb molta gent. Alguns dels murals també els he fet conjuntament amb la Cristina de Juan, que és una bona amiga que també m'ha ajudat a pintar alguns i jo l'he ajudat a pintar-ne d'altres. Llavors, a vegades, en companyia, doncs, a vegades va més ràpid o a vegades es va més lluny.
Investigant totes les activitats que has realitzat i creiem que formalment l'ús de les arts plàstiques més enllà de la ciutat de Lleida.
Tenim molta curiositat en saber en quins països has estat duent a terme projectes relacionats amb l'art.
Vaig estar a Colòmbia, on vaig estar ajudant a un grup d'artistes que estaven pintant tota una comunitat. O sigui, tot, com si fos tot un barri i des d'un punt concret d'un carrer es veia tot el barri pintat i feia un mural sencer. Que si busqueu Punto Magenta potser trobareu la imatge i és increïble. I jo vaig pintar una paret d'aquelles, de les, no sé si eren 90 o 200 cases, en vaig pintar una i n'estava molt content. Però això era un projecte que no era meu com a tal. Llavors vaig pintar també per Perú, per Xile, en alguns barris. També vaig conèixer artistes que em van ajudar i em van descobrir espais on fer-ho. I sobretot a Bolívia, on vaig pintar al cementiri de La Paz, d'una de les capitals a dintre del cementiri en un festival on venien artistes de tot el món a pintar-hi. I per acabar, el 2019 vaig estar a Atenes, on vaig pintar en un projecte que tenen el col·lectiu Bio, Lleida pels Refugiats i d'altres entitats, en la maternitat d'Elna, i vam estar pintant el que eren les persianes de fora per dignificar una mica aquell espai on viuen moltes persones refugiades i les seves famílies.
Quin ha estat el projecte que ha robat el cor?
Doncs el projecte que m'ha robat el cor i potser és el que hi he dedicat més esforços és un projecte que es diu De Reull, que vaig fer fa uns quants anys, que vaig demanar al principi a poca gent, però al final van ser a 420 persones, amics, coneguts, que havien passat per la meva vida. Els hi vaig demanar que m'enviessin una fotografia de la seva mirada, que els hi agradés, i a partir d'aquella fotografia jo vaig crear unes peces, així, com aquesta, que és la meva mirada, una per una, les vaig enganxar per tot Catalunya i les vaig tornar a pintar i en vaig fer una exposició, que és un mural mosaic de 11 metres de llarg. I aquest mateix projecte de demanar les mirades i fer-ne un mosaic aquest any al poble de Guissona ho estan fent amb tots els alumnes de totes les escoles i instituts inspirat amb el mateix projecte. Llavors és un projecte que vaig fer fa 5-6 anys, però que segueix viu ara gràcies a Guissona.
T'he previst per a tindre de poc?
Doncs sí, tinc diferents projectes i murals previstos per fer en els propers mesos, tant a Lleida ciutat com en alguns pobles del voltant, que no es poden dir del tot, però que em fan molta il·lusió, tots i cada un, alguns per pintar jo sol i altres per pintar amb grups de joves o amb alguns col·lectius i associacions, però en els propers mesos fa pinta de que no es pararà gaire.
Per finalitzar, volíem donar veu a la tasca que realitza des de Creativitats Urbanes. Podries respondre algunes preguntes pels nostres oients?
I tant, puc respondre totes les preguntes que vulgueu.
Què és exactament l'Associació de Creativitats Urbanes Transformadores?
És una associació que dona resposta una mica a les meves dos vessants i a les vessants de la resta de companys que formen part, que és aquest neguit artístic, però a la vegada també tots els temes socials que ens neguitegen. I és com la barreja entre ser artista urbà i ser educador, i és la manera per poder crear aquests projectes, dur-los a terme i implicar a tanta gent com es pugui en fer-los.
Com neix?
Neix davant de la demanda de bastantes entitats o bastants pobles en poder crear diferents projectes que impliquessin a algun col·lectiu i també s'acabés fent algun mural. Llavors, no era simplement anar a pintar alguna cosa i prou, sinó implicar-se amb el col·lectiu, trobar el sentit del que faríem i finalment fer-ho.
Quina és la seva tasca?
La seva tasca és donar resposta i plasmar-la, ja sigui en murs o en espais, dignificar-los i a la vegada que sigui una veu tant d'un col·lectiu com d'una comunitat, com d'un poble, plasmat a partir del muralisme o les arts en general.
Això és tot. Moltes gràcies per haver compartit aquesta amb Nosaltres, Lluc.
Moltes gràcies a vosaltres per haver comptat amb mi, per haver pensat en mi després de que pintéssim fa uns quants mesos i un plaer.
Un altre convidat o convidada. Adéu!
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 I nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, després tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
La izquierda radical vuelve a convocar protestas para mañana en varios puntos de España. Ya vimos lo que ocurrió en Barcelona y en Madrid tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Fue la excusa a la que se agarraron los violentos, que saquearon comercios, reventaron escaparates y destrozaron el mobiliario urbano. Todo esto estuvo alentado y justificado desde uno de los partidos del gobierno. La Fiscalía abrió diligencias contra el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique. Echenique escribió en su cuenta oficial de Twitter: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. En Cataluña también, partidos como Esquerra se pusieron de perfil a la hora de condenar estos ataques y estos disturbios. A las manifestaciones de mañana se suma un componente político más: el adelanto de elecciones en Madrid y los movimientos de los últimos días. Por eso la policía prepara un importante dispositivo para neutralizar posibles disturbios. Juan Baño.
Efectivamente, los radicales de extrema izquierda de Madrid acordaron salir este sábado a darlo todo para no volver a hacer lo que ellos llaman chapuzas. Lo intentaron a pocos días, recordar, de liarla en Sol. El pasado 17 de febrero hubo unos 50 heridos y no fueron capaces. La policía se lo impidió entonces. Anoche celebraron su última asamblea en Carabanchel, según hemos sabido. Los que lideran la convocatoria, el movimiento antirrepresivo de Madrid, dice no estar por la violencia, pero deja libertad para ejercerla como siempre, si, como ellos dicen, es en legítima defensa, nos cuentan fuentes policiales. Los anarquistas están llamando a incendiar todo. El lugar de la cita, ya sabéis, Atocha, es un escenario manejable para la policía. Se van a retirar bicicletas, escombros o material de obra, papeleras, todo lo que pudiera ser arrojable. Por ahora no se ha detectado la llegada de radicales de otros puntos del país, pero no se descarta, hay controles. Los más radicales plantean ya reventar por la fuerza el cordón de seguridad de la manifestación. Estamos ante una movilización no comunicada y, por lo tanto, ni siquiera debería de poder celebrarse de partir de Atocha. Hay un despliegue policial muy potente. El resto de convocatorias en otros puntos del país, entre ellas la de cuatro capitales catalanas, tampoco es poca cosa, tampoco preocupa especialmente en esta ocasión, porque Madrid, insistimos, centra las preocupaciones de cara a este fin de semana.
Sanidad decide este fin de semana las modificaciones en los grupos a los que se va a administrar a partir de ahora, a partir del miércoles, la vacuna de AstraZeneca. Los trombos aparecidos son insignificantes. Las conclusiones de los estudios determinan que no hay relación con este fármaco, pero puede que se introduzcan cambios. En el Gran Cope, el doctor Pablo Barrero, médico adjunto de la sección de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de la Paz, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Es más probable, dice, que los trombos aparezcan derivados del coronavirus que por la vacuna.
Es mucho más probable, en caso de infectarse por el coronavirus, desarrollar una trombosis en el contexto de la infección que desarrollarla por ser vacunado, ¿no?
La ley de la eutanasia aprobada en el Congreso de los Diputados estará en vigor en unos 3 meses. Son muchas las voces que piden la necesidad de un testamento vital. ¿De qué se trata y cómo se tiene que gestionar? Nacho de Gamón.
Recibe también el nombre de documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico qué tratamientos estamos dispuestos a recibir. Para elaborarlo hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a 3 testigos o un notario. Una vez redactado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma. Ojo, porque las comunidades lo han regulado con distintos nombres y hay que asegurarse de que el tuyo es válido consultando la legislación autonómica. En cualquier caso, en la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo para rellenar.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
No le ha ido del todo mal al Real Madrid en el sorteo de la Champions.
Hombre, para lo que había en el bombo, la verdad es que para nada, ¿no? El sorteo de cuartos de final ha deparado un Real Madrid-Liverpool y si el equipo de Zidane se metiera en semifinales, jugaría contra el ganador del Oporto-Chelsea. Por el otro lado del cuadro, se repite la última final entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, y el ganador de esa eliminatoria se enfrentará al vencedor del Manchester City Borussia Dortmund. Primera reacción desde el Real Madrid, desde hace unos minutos. Emilio Butragueño.
Creo que es una eliminatoria igualada, creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones y que enfrente tenemos un equipo, no olvidemos que hace 2 años quedaron campeones, que tiene ese espíritu ganador, que le ha hecho grande en Europa y que eso lo tenemos que tener presente siempre.
La ida se jugará 6 o 7 de abril, veremos si el gobierno permite que sea en Valdebebas por las restricciones de vuelos del Reino Unido. La vuelta se jugará 13 o 14 de abril, la semana siguiente, en Liverpool. Y entre medias, esto es muy importante, el clásico de Liga contra el Barcelona. Y comienza ya, por otro lado, el sorteo de cuartos de final de la Europa League con Granada y con Villarreal en el bombo.
Gracias, Muni. El Real Madrid es el Real Madrid. Es el único representante español que queda en la Champions y cualquier rival debe temer al equipo español. Eso está claro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de COPE Lleida. Ara mateix, divendres 19 de març, avui dia del pare, dia de Sant Josep, pràcticament 6 minuts per sobre de la una, 10 graus, una mica més, a la ciutat de Lleida, bastant inferior a la temperatura que teníem ahir a la mateixa hora, però com ens ha dit l'Armando Álvarez, la inestabilitat i la fredorada la notarem aquest vespre i matinada. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions que podran arribar a qualsevol punt, tot i que seran més probables al Pirineu, on seran en forma de neu. Podran ser persistents al vessant nord i es podran recollir més de 15 o 20 centímetres de neu a partir dels 500 metres. La cota estarà entre els 400 i 800 metres i puntualment podrà estar per sota. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui tornen a ser més baixes, amb unes màximes previstes de 14 graus a Lleida capital, de 13 a Balaguer, d'11 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant al Pirineu del nord moderat amb intervals forts a cotes altes, mentre que la resta serà variable fluix. Si mirem a demà dissabte, esperem un dia de temps estable amb predomini de cels poc ennuvolats o clars, menys al vessant nord del Pirineu, on tindrem cels ennuvolats amb nevades febles i ocasionals al principi del dia. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran menys al Pirineu, amb unes màximes previstes de 16 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 14 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem ràpidament la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, finalment, la vacuna d'AstraZeneca es torna a reactivar la seva administració i, a més, el límit d'edat s'aixecarà a partir d'aquest cap de setmana. El doctor Jumont dona suport a tornar a administrar aquesta dosi de la vacuna aquest proper dimecres i diu que s'ha demostrat que és segura i efectiva. De fet, l'autòpsia, com escoltàveu, de la dona que va morir de 43 anys després de rebre la vacuna, no s'ha trobat cap mena de relació amb el tema de la vacuna. A nivell de Catalunya ja sabeu que des de dilluns passat tenim, des d'aquest dilluns, ara aquesta setmana, tenim l'aixecament de la restricció de mobilitat, el confinament comarcal, és a dir, ens podem moure per tot Catalunya, però no podem sortir de Catalunya. Així mateix, la nostra comunitat veïna, Aragó, també ha prorrogat el confinament perimetral de la comunitat autònoma d'Aragó fins al proper 9 d'abril. Ho acabem de publicar al butlletí oficial d'Aragó. Per la seva part, recordem que al Baix Segrià han demanat vacunar 4.000 treballadors fixos de la campanya de la fruita i fer tests serològics als altres. A més, els ajuntaments han convidat el doctor Gimón a visitar els allotjaments per a temporers. No sé si vindrà o no vindrà a mirar-ho. El normal és que vingués, després de dir el que va dir, doncs, escolta, vinc cap aquí i si ho trobo bé, dic, m'he equivocat, i si els trobo malament, em mantinc. que digui el que cregui que ha de dir, però que vingui, després de dir-ho, veurem si ve. Per cert, que la bona notícia és que totes les residències de la província de Lleida són verdes, exceptuant dos centres. El centre geriàtric Lleida, que és taronja, però que el passaran a verd el dilluns, i el centre, la residència Sant Josep de Malpartit, on actualment és vermell perquè hi ha un sol cas de Covid-19 dels 42 residents i cap dels treballadors. Per tant, només tenim a les residències de tota la província de Lleida una sola persona positiva per Covid-19. I això és una notícia extraordinària perquè les residències durant tot un any ha estat catastròfic. Cada setmana hem donat brots i positius i brots i positius. I des de que van entrar ja les primeres dosis de les vacunes, no les segones, no, les primeres, tot ha anat a millor. Tenim 6 regidors de l'Ajuntament de Lleida que estan en quarantena després que un d'ells donés positiu en un test PCR. És el cas de l'edil del PSC, Begoña Iglesias, per la qual cosa Fèlix Larrosa, Cristina Morón, Carme Valls i dos treballadors de la formació del PSC s'han confinat de manera preventiva. Però és que, a més, s'han hagut de confinar el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, i el regidor de Festes, Joventut i Esports, Ignasi Amor, ja que van coincidir amb Begoña Iglesias en un debat radiofònic aquesta setmana. El que deia, a Cope Lleida, nosaltres seguim apostant pels les tertúlies 100% virtuals, perquè les xifres descaradament no aconsellen a que convidem a la gent a seure's als nostres estudis per la seva seguretat i per la nostra. I així es demostra. Podríem ser els primers, podríem córrer més que els altres, però la seguretat està davant de tot i de ganes no ens en falta. Volem vida, volem persones als nostres estudis una altra vegada. Quan abans millor, però quan les xifres sanitàries siguin les que han de ser i, per tant, hores d'ara no ho són. Per què dic que no ho són? Doncs perquè, per exemple, sense anar més lluny, ahir es van detectar 129 positius a la demarcació de Lleida. És una xifra altíssima. Les hospitalitzacions han tornat a pujar. 107 persones hospitalitzades a Lleida, hores d'ara 7 més que ahir. I han baixat una, els crítics, estem a 23. El pla de Lleida, la RT és de 1,09, per sobre de 1. Per tant, amb creixement baix, però creixement. I el risc de rebrot és de 310. A l'Alt Pirineu i Aran, la RT és de 1,06, per sobre de 1. I el risc de rebrot a 432. I a nivell de tot Catalunya, la RT ha pujat de l'1, 1,01, 2 centèsimes més que ahir, estàvem a 0,99, i el risc de rebrot és de 192. Aquestes xifres, evidentment, fan que aquesta setmana vinent sigui vital per reconduir les xifres. Si no, el Procicat ja ha dit que dijous o divendres, que s'han de reunir, parlarem de què s'ha de fer de cara a la Setmana Santa, si endurir restriccions o mantenir-les. Nosaltres fem una pausa i parlem de cinema. Va, el divendres de cinema amb la Laura González.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors. Grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlem de... Anava a dir de divendres, sí, parlem de divendres i parlem de cinema. A on? Al divendres de cinema, la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
De divendres també està bé parlar-ne, eh?
Sí, també. Què fas els divendres?
Jo divendres tanco un munt de temes que tinc oberts durant la setmana i la veritat és que ja fa anys que me n'adono que quan arribo a casa i ja passa tota la tarda vespre i ens asseiem, vinga, va, que posem una pel·lícula avui, jo no duro ni mitja hora. O sigui, és que no duro. Quan dic no duro vull dir que m'adormo, però m'adormo d'una tan a gust que de veritat, vull dir, m'és igual perdre. Ja me la tornaré a veure l'endemà, eh?
Però... Està bé, perquè tanques la feina i ja te quedes relaxat.
Sí, sí,
una
sí.
Una pel·lícula relaxat. Però, bueno, quants de vosaltres aprofiteu el divendres per veure pel·lícules, ja sigui a casa o ja sigui al cine?
Jo sí, eh?
I els divendres fan molt de cine.
Sí, sí, sí.
Hi ha famílies que demanen pizza i veuen una pel·lícula. I me'n recordo quan era petita, el divendres era tarda de videoclub, i anàvem al videoclub i agafàvem les pel·lícules que veiem el cap de setmana.
Ui,
del
videoclub.
Perquè n'agafàvem diverses.
Bueno, tu, sí. si parles de videoclub és que ets d'una generació, eh?
Sí, sí, correcte. Guardo el meu carnet del Blockbuster i m'encantaria saber si es pot consultar les pel·lícules que vaig agafar en aquella època, perquè allò portava un codi de barres i te'l llegien i tal, i jo suposo que aquest arxiu deu estar en algun sitio, no?
De totes maneres, fixa't que ara no recordo, jo quan era molt petit i els primers videoclubs que hi va haver, jo no et sabria dir, ara no et sabria dir el que costava, però nosaltres n'agafàvem una o dos per setmana, que en veiem una el divendres i una altra el dissabte. I durant la setmana l'anaves a tornar, rebobinada.
Sí, correcte, l'anaves a tornar rebobinada.
Però al cap del mes et gastaves bastants més diners que el que val Netflix, HBO i Prime junts, segurament.
Sí, t'ho creu?
Jo crec.
No sé, no era tan car, tampoc. Eren un... Jo me'n recordo.
Bueno, no era tan car, però parlem de 8 pel·lícules. 8 pel·lícules. Al mes. Clar, doncs només que... 2 euros...
Consumíem més cinema, llavors, potser.
No ho sé, més no, però vull dir que a vegades aquesta excusa de que... No, és que les xarxes... O sigui, les plataformes són cares, veiem. Que són 10, 12 euros al mes i pots veure el que vulguis allí. Bueno, mira, aprofito per dir-te que estic veient The Crown a Netflix, que és la sèrie que em sembla que ja han acabat la quarta temporada. Jo tot just he començat la segona, ja he vist tota la primera, que tracta sobre la vida de la família reial britànica.
I
t'he de dir que el primer tràiler que vaig veure em va agradar, però sobretot em va agradar perquè el que és el conde d'Edimburg és l'actor que feia de Doctor Who bueno, durant 2-3 temporades, i com que ja saps que també m'agrada molt, vaig començar per això. Però després he de dir que m'ha agradat molt. A veure, és transcendental, és relativament lenta, la fotografia per mi està molt ben cuidada, la part musical m'agrada molt, l'atmosfera musical que li posen als moments més transcendentals o èpics. Però no és d'acció, vull dir, no mor ningú, ni... Bueno, sí que mor algú, però vull dir que no hi ha tiros ni coses d'aquestes, eh? A mi m'està agradant.
Vale, sí, que és una sèrie històrica...
Sí.
Ben feta amb carinyo.
Per mi, sí.
La producció és de Netflix, dius?
Netflix, sí.
Molt bé. Doncs me l'apuntaré, perquè, clar, jo estic veient Snowpiercer, me queden el Rompenieves, me queden 2 capítols, que han sortit encara, i ja acabaré totes les pel·lícules que estava veient, tu, la veritat.
Ja està, ja tu acabaràs tot, ja no hi ha res.
Perquè tinc Futurama per allí, i bueno...
És molt llarga aquesta.
Sí, i el hype d'aquesta setmana que ha sigut el director estat de Zack Snyder de la Liga de la Justícia, que es va estrenar ahir o avui, no sé si era ahir o avui que s'estrena, a HBO. El director va començar a fer la pel·lícula i la va deixar, i al final la va acabar un altre director, llavors va fer la pel·lícula que havia fet el primer director. I, bueno, totes les xarxes en parlen, eh? Vull dir, és una cosa...
Que no,
però, bueno,
que sí.
Vinga, fica música de glamour.
Vinga, va, glamour! Oye, ara no ubico la pel·lícula.
Pues te la fico cada 2 setmanes. La película es La La Land.
Ah, La La Land, sí, veus? És que dic, em sona molt, però no, vale, La La Land. Sí, que a tu t'agrada molt,
eh? Tens coses al cap, eh? Tens moltes
sí,
coses
sí,
al cap.
Sí, sí, sí. Per què?
Ja tenen setmanes i no tenen 3 coses,
però per què música de glamour?
Ja saps que sempre fico el leitmotiv aquest de glamour quan vaig a parlar de premis, de cerimònies, de festivals... aquestes coses. Bé. Llavors, bueno, avui te diré que aquesta setmana han sortit les nominacions definitives als Oscars, que es celebraran el dia 25 d'abril.
Bueno, pues vale? Tenim de divendres per parlar dels Oscars encara.
Sí, tant. No, no, que faig un breu resumen, vale?
A veure el teu breu, venga.
Mira, la pel·lícula d'inauguració de l'Animax, la de Wolfers, està nominada com a la categoria, òbviament, d'animació, ¿vale?
Que bé.
Al tanto que totes les pel·lícules nominades només n'he vist quatre, ¿vale? Que són Onward, Soul, que són les pel·lícules de Disney i Pixar que competeixen pel mateix guardó, després he vist Mulan, que està nominada a millors dissenys de vestuari i millors efectes visuals, i a millors efectes visuals també està nominada Tenet, que és la quarta de total de totes les pel·lícules candidates als Oscars que he vist, ¿vale?
Que
compta amb una nominació per disseny de producció i per aquesta dels efectes visuals, no? És aquella que va al temps endarrere, endavant, bueno, Christopher Nolan. Mm-hmm. ¿Vale? Sincerament crec, ¿vale?, que el hype que va crear aquesta pel·lícula pel fandom de Christopher Nolan doncs ha quedat en un bluff, la veritat, amb... No sé, jo parlo amb diferents fans d'aquest director, que és el director d'Origen, és el director d'Interstellar, el Caballero Oscuro... Estic acostumat a un tipus de produccions pues, molt top, no? Molt bones. Mm-hmm. I jo crec que Tenet, pues, no sé, igual és que no la vaig entendre.
Bueno.
Pot ser. Bueno, jo m'hauré de posar les piles amb les pel·lícules aquí a l'abril per tenir almenys un criteri per poder fer la porra reglamentària.
Vale, vale.
Però, de mentrestant, solament tenim estrenes de cartellera, que hem de dir que aquest any ha sigut un any raro, també per anar al cine.
Aquesta sí que l'he identificat, eh? A
més,
t'he de dir que és una pel·lícula que la veig de manera regular, no sencera, eh? Escenes concretes.
No,
no, no, no, no, no, me la poso jo, però escenes concretes. No sé, el final, el moment que a l'enginyer li expliquen tota la història. Bueno, hi ha tres o quatre moments quan apareix el psiquiàtric per primera vegada, el T1, i es pensa que és dolent, sí. I aquí és bo. Bueno, hi ha escenes que... És una pel·li que crec que és bestial, i té més de 20 sí. anys aquesta pel·lícula, per tant...
Bueno, en el seu moment va ser la pel·lícula més cara de la història.
Sí, sí.
I té uns efectes especials que per l'època són espectaculars. Aquest Emil transformar-se en líquid, no?
Sí. I,
bueno, espectacular. La veritat, bueno, jo te fico això per ambientar-me també perquè les pel·lícules que ja estiguin estrenes a Lleida totes són una mica... Bueno, a veure, te faig un pequeño resumen. Tenemos Flipadas sobre pandemia, tenim també...
Ja arriba la pandèmia al cine.
Thrillers, hombre, sí, de la mano de Michael Bay, no podies un altre, eh?
Vaya.
Tenim això. La temàtica com de rerefons és una mica la reclusió, no? Yeah. La fugida, i són thrillers, a més. Vull dir, si no mos tornem per amb els nosaltres i ens hi tornaran, no patiu.
Sí.
és així, jo... Veia la cartellera i dic, bueno, si hi ha lluna que se salva i encima està en la categoria de documental. Per cert, també nominada als Oscars com a millor documental.
Bueno,
¿vale?
Bueno, veus.
A més, fa molt per tu aquesta pel·lícula. Eh?
Ah.
L'he deixat pel final perquè
vale.
Si estiguis atent a tot el que t'explico.
Vale, vale.
Si no, desconnectes. Ja, Ricard, doncs vinga, comencem amb la pandèmia.
Va.
Ens arriba Immune dels Estats Units, bueno, una distopia semifuturista, pues, un dia de Michael Bay. Vale? Ens situa l'any 2024, han passat 2 anys des que la pandèmia mundial va assolar el món. El virus Covid-23 ha sofert una nova i perillosa mutació amb un 50% de mortalitat que va obligar als governs a ordenar un nou confinament mundial. ¿Vale? El Nico, que és un repartidor, ha desenvolupat una poc comú immunitat al virus, ¿vale? Llavors la qual cosa li permet seguir treballant. No? Però ell no l'està al costat de la seva nòvia, la seva parella, la Sara, però per això haurà de superar la llei marcial que està instaurada i enfrontar-se doncs, a gent perillosa, poderosa i molt desesperada, la veritat.
No.
La pel·lícula sembla tensa, però bueno, jo crec que una mica coixa de profunditat, ja que sembla que s'ha prioritzat aquesta espectacularitat sello dels Estats Units, no?
Mm.
Ah, i per cert, que hi surt Demi Moore com a cara coneguda una mica per tots, ¿vale?
No, parlant de Demi Moore... Aquesta cançó, que evidentment ja era... maca d'abans, eh? Però quan va sortir a la banda sonora de Ghost es va popularitzar moltíssima.
Bueno, tú tienes una generación, ¿eh? Que a mi te significan hits.
Ala, venga. Però justament tu no ho pots dir, això, que el cinema no té edat, ni la música.
És veritat, ni la roba interior tampoc.
Bueno, la roba interior sí, quan comença a estar foradada, eh? Pues ja té una edat.
Ah, bueno, això sí. Sí, no, no. Ja m'entenc. Bueno, és igual, a veure, és que diu... ficant la música de Ghost, molt bé, de Demi Moore i Patrick Spice, que fa dos dies va fer Sant Patrici i jo quan diuen Sant Patrick, doncs sempre penso en Sant Patrick.
Ah, Spice. És veritat.
Vale? Jo ja sabeu que la meva iconografia, la meva religió és una mica el cinema, no? Mm. Llavors, vinga, fico aquesta música perquè així no fa tan, com ho diria, tan tensa, no?, la cartellera, perquè ara venim dues pel·lícules tensites, no?
A veure.
Venim Los Traductores, que és una producció entre França i Bèlgica, i, bueno, traduir-les és una feina arriscada, sinó que els expliquin els protagonistes d'aquest thriller psicològic, val? Són nou traductors de nou nacionalitats diferents que són contractats per traduir l'últim llibre d'una trilogia que s'ha convertit en un best-seller mundial. I això, tot això amb el màxim secretisme, i per dur a terme la missió, hauran de romandre en un búnquer de luxe sense contacte amb el món exterior, perquè no se filtrin coses.
O sigui, bueno. Fins aquí és ideal, però...
Tu creus?
Bueno, ja, però...
Però parla molt d'això de la reclusió, no?
Sí, però, no? Però és de luxe. Però suposo que hi ha un però.
Home, clar. Ah. Mira, les primeres 10 pàgines del manuscrit apareixen publicades online. Pam, filtrat, no? Llavors, el treball somiat doncs, es converteix una mica en un malson, perquè, clar, es revela que el filtrador d'aquests capítols, bueno, aquestes 10 pàgines, doncs, és un d'ells, no? I aviat doncs, es comprova que l'editor està disposat a fer tot el que sigui necessari per intentar desenmascarar a qui ha sigut el que ho ha filtrat. I yeah. Quan dic això, doncs parlo de tortura, de... O sigui, és un thriller xungo, eh? És un thriller xungo. Aquí un apunt. Jo crec que el que ha de molar aquesta pel·lícula és veure la versió original, no? Perquè... són nou nacionalitats diferents, nou traductors, va sobre el tema del llenguatge, no? Jo crec que vols passar. No obstant això, tinc curiositat per veure com s'ho maneguen els grans exhibidors de cinema i de les distribuïdores per fer arribar aquesta pel·lícula a les sales en termes d'idioma. Bueno. Si traduiran algunes coses, el que estan allò traduiran, ni idea. Però tinc curiositat.
No, mira, jo t'ho fico fàcil. O sigui, que parlin tots català o castellà, I però que li fiquin l'accent de l'idioma que està traduint i ja està, i així no et cal llegir.
Ui, no sé, no lo veo.
No, ja ho sé que no, però vamos. Vinga, què més?
Vinga, tenim La Gomera. La Gomera, què pensaràs? És una producció d'aquí.
És una illa.
Sí, és una illa de les Canàries. Doncs no, és una producció de França, Alemanya i Romania, ¿vale? És un thriller d'aquests de posar-se en el guió, ¿eh? També.
Vaya.
A Filmafinity, que és on jo busco la informació, jo i altres fliquis busquem la informació, també a IMDB, ¿eh? a la Internet Movie Database, pues això, de les novetats del cinema, ¿no? Quan no miro una pel·lícula, com ens diem? Pues per aquestes pàgines web, i llavors, pues bueno, la tenen etiquetada com a comèdia negra. Ahí lo dejo, ¿no? Y ponen una puntuación de 6 sobre 10, ¿vale? La crítica en general la deja ver. Explico. Es una película, como digo, tensa y violenta, que explica cómo el Cristi, que es un policía y a la hora es informador chivato de la mafia, viaja desde Rumanía a la isla de La Gomera para aprender la forma de comunicación chulán que tienen a la isla, ¿no? O sea, que de esta forma...
Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Vale? Llavors, a Rumanía, el Cristi, donde se troba sobre la vigilancia policial, y utilizan aquesta ancestral forma de comunicació canària, doncs pretén comunicar-se amb la màfia per aconseguir treure de la presó al sol, que és l'únic que sap on estan amagats, 30 milions d'euros. Mm. Què te parece? Pensa, eh? Vinga, fica'm una altra música.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara ve la meva, ja? O encara no?
No, encara no.
Encara no. Oh, quina musiqueta. Ei, espera. La pel·li no la sé, però em sona a Itàlia, això, eh? O no?
Sí.
Ah, vale.
Molt bé.
Oi, on surt, això? Ai, no t'ho sé.
Ai, Ricard.
Espera, La vida és bella? O El piano maravilloso? Ah, vale.
Molt bé.
M'ha costat, eh?
Doncs bé. S'estrena una producció de la República Txeca, Polònia, Alemanya i Eslovàquia, que es diu l'informe Auschwitz, és una cara més amarga que aquesta que ens mostra la de la vida és vella. Vale, és una cruenta història real sobre el camp de concentració amb la fama de tota la Segona Guerra Mundial, no? Fama per totes les barbaritats que es van dur a terme. La pel·lícula doncs, narra la història real de Freddy i Walter, que són dos jueus eslovacs, que van escapar d'Auschwitz en 1944 i van aconseguir tornar a Eslovàquia. i la seva lluita per a convèncer a tots aquells que es trobaven de que bueno, lo que estava passant allí, i clar, pues, l'entorn doncs, no volia veure la realitat, perquè clar, aquelles coses tan horribles que tu arribes a fer a Auschwitz doncs, són complicades de treball, més si te les expliquen en primera persona, no? Sí, doncs bé, ara sí que ve la teva.
Ah, vinga, va.
Pija una mica la música.
Però és un documental, m'has dit, eh?
Sí.
Venga.
A ver, la película es diu El agente topo.
El agente, ¿vale? Topo.
Sí, es una producción entre Alemania, España, Holanda, Estados Unidos y Chile.
Caram.
Y está nominada, como les deia, al Oscar a millor documental. ¿Vale? Es un documental dramatitzat. ¿Qué vull dir amb això? Que t'expliquen la història, o sigui, que sí que són fets reals, o diàlegs reals, o... però t'ho expliquen en plan película, ¿vale? Ah. Dramatitzada. Vull dir, són imatges reals, eh? Doncs bé, explica doncs, la història del Sergio, no? Que és com un espia a Xile. Bueno, o una cosa semblant, val? Almenys se li ha ofert aquest treball, el treball d'espia, després d'un càsting organitzat pel detectiu Rómulo, que és un investigador privat que necessita a un topo, no? Un infiltrat, no? Creïble per infiltrar-se en una llar de jubilats.
Ah.
La qual cosa, l'anunci que fica al diari per buscar a aquesta persona és persona entre 80 i 90 anys, ¿vale? Llavors, el senyor doncs, arriba i li diu, a veure, què tengo que hacer, no? Llavors, la client del Rómul, de l'investigador, doncs, és una filla d'un resident d'aquesta llar de jubilats que sospita que la seva mare podria estar sent maltractada, per la qual cosa li contracta per a descobrir què és exactament el que està succeint a la residència. Mm. ¿Vale? El Sergio, no obstant això, té 83 anys i no és precisament la gente 007, ¿vale? Per la qual cosa, doncs, no li resulta gens fàcil aprendre a manegar-se amb la nova tecnologia i la metodologia de l'espionatge, ¿vale? Mentre intenta recolectar proves, tot això a un caire... A mi m'ha recordat una mica a les produccions de César, ¿vale? El Milagro de Pepinto, aquestes pel·lícules així com amb molt coloristes, ¿vale? Molt boniquetes, no? Llavors, bueno, el Sergi està intentant recabar proves, però, mentrestant, doncs, entaula amistat amb algun dels jubilats i s'adona que la suposada terrible veritat que buscava l'investigador doncs no té absolutament res a veure amb el que tant ell com l'investigador doncs havien sospitat, no?
Bueno, doncs pues té bona pinta. Mira què dic.
Sí, sí, però mira't el tràiler, ara te'l passaré.
És un fet real, això, doncs.
Sí, no, son imatges reals de residències.
El agente topo, el agente topo.
Agente topo, pel·lícula xilena.
Pues té bona pinta. Mira, bona recomanació m'has fet.
A través de Twitter.
Ara ho miro.
Venga.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana i mira molt el cine, eh?
Molt bé, bon cap de setmana.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Ja hem obert portes. Bar restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i carns a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973-2676-95.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
que porta per títol Terra Banyada, i jo no sé si la seva protagonista, la seva autora, ho sap, però el disc, que porta per títol Fins a maig no revisc, és un títol que a Lleida li escau com anella al dit. Maria Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia, com va?
Com estàs?
Jo molt bé.
Sí, escolta, saps per què ho he dit això? Fins a maig no revisc. És una frase que a Lleida li cau perfecte. Saps per què ho dic?
No, vaig perdudíssim.
Doncs mira, la Festa Major de Lleida és el mes de maig, la Plec del Caragol és el mes de maig, la Festa de Moros i Cristians és el mes de maig i la Fira de Titelles, en un any normal, també és el mes de maig. Amb la qual
cosa,
a Lleida, cada cap de setmana del mes de maig, ja ho dic jo, que fins i tot les escoles, escolta, baixen una mica el nivell, perquè és una bogeria a Lleida.
No sé si reviviu o
morir, no? No, ens preparem per reviure el mes de maig, eh? Per això quan vaig llegir el títol del teu disc vaig pensar, segurament no ho sap, dic, però li preguntaré, i a Lleida, escolta, va perfecte. En fi, Maria, escolta, t'ha tocat presentar aquest disc aquest any 2020, aquest any passat 2020, amb tota la història. No sé si ha nascut tot el disc en pandèmia o ja estàveu treballant abans del mes de març de l'any passat.
No, ja estava fet.
Quasi estava fet.
Sí, quan mos van confinar estàvem acabant de gravar. Mos quedaven tres, quatre babetes així, quatre segones rols.
Quina llàstima.
Durant el confinament, clar, el disc havia de sortir per maig, encara més evident, i no va poder ser perquè, era una mica suïcidi treure un disc per maig.
No, clar, a més el mes de maig, és veritat, el mes de maig encara era impossible, no?
El vau
presentar finalment el mes de setembre i a final d'any passat doncs sí que vas poder pujar sobre l'escenari amb les maneres d'ara, però vas poder pujar-lo sobre l'escenari. No sé si evidentment no va ser la presentació desitjada, però suposo que també després de l'espera no sé com va anar aquest primer dia de pujar-lo a l'escenari.
La veritat és que no m'ho puc queixar gaire perquè l'he pogut presentar molt i també durant l'estiu ja el vaig poder anar presentant, no? I és vera que per setembre va sortir, encara va ser més màgic, però dins tot és marron, no?, que estem vivint avui en dia, jo no m'ho puc queixar gaire a nivell de contacts, perquè és vera que n'he fet bastants, però a vegades això, no?, és una cosa molt agradosa perquè tampoc són com m'imaginava, com desitjaria, no? Són totes les mesures ben a ratxa i clar, és molt diferent, però bueno.
Maria, ets nascuda a Lloret de Vistalegre, a Mallorca, ara vius a Barcelona, i no sé com et va arribar el tema de la música a la teva vida.
Doncs jo crec que vaig néixer en música, quasi, perquè és veritat que és una cosa que la meva família sempre en tingut molt present, que a lo millor no som músics tots, o mai he tingut pares músics, però sí que sempre hi ha una banda sonora, no?, de la nostra vida, sempre hi havia qualsevol disc posat. Som molt musicals i és veritat que el meu germà sí que va fer qualque cosa, també va tenir una època de composar i tal, i vulguis o no, era una influència molt, molt directa, però és això, jo crec que la música m'ha arribat sense, quan encara no podia ni xerrar.
La que esteu escoltant ara és Més minuts que paraules. Recorda que tots aquests temes els trobes dins el seu treball discogràfic que porta per títol Fins a maig no revisc, i que per què parlem avui amb la Maria? Doncs home, primer perquè ens agrada conèixer-la, i després perquè demà estarà a Lleida, estarà a l'Orfeó, a l'Espai Orfeó, a les 8 del vespre, i doncs tota aquesta música que escoltes ja saps. Aquesta i qualsevol, que sempre et dic que la música la pots escoltar, però si la vols viure, l'has de veure en directe, i això és el que pots fer demà a l'Espai Orfeó. A partir de les 8 del vespre hi haurà la Maria Jaume, que, per cert, què ens presentaràs sobre l'escenari? Com vens a Lleida?
I no, mira, ara a Lleida vendré tota sola, en format solo, que és veritat que ara també estic amb aquest en format trio, amb la Núria Grey i la Maria Espinosa, però just per aquest poble el faré tota sola. Però bueno, això no vol dir que no hi hagi qualque sorpresa, també. A lo millor volen dir això, qualque sorpresa. I que bé, també en el final me fa molt il·lusió, perquè fa temps que no toc tota sola i també ho trobo molt, molt especial. I al final se crea un ambient molt íntim i molt proper, trob.
Uh-huh. Maria, el Pau Vallvé. Estaríem parlant d'aquest disc, si no t'haguessis creuat amb el Pau?
No estaria xerrant d'aquest disc, no sé si hagués anat tan bé, no sé què hagués passat si no hagués tingut la sort de que ell m'hagués pogut produir. Van passar com un seguit de fets molt adients i vaig tenir molta sort i crec que se van ajuntar molt d'astres, no? Però estic, bueno, contentíssima que en Pau li agradés en primera instància el que feia i en el final acabéssim fent aquest disc junts.
És un disc que s'ha catalogat, jo sé que ni us agrada ni, i cada cop jo crec que hem de tendir a intentar no catalogar tant la música, per exemple, però parlem d'un pop, parlem d'un folk, perquè la gent es faci una mica la idea del so, eh? Més o menys, estem parlant d'això, eh?
Bueno, jo és que sí que veure que no m'agrada gens, no?, que etiquetar res en el final, que crec que avui en dia tot en general s'està diluint moltíssim i bueno, i és com que aquesta línia no, entre un gènere i l'altre està molt borrosa, crec que avui en dia. Aquest disc en particular, jo crec que en el final el que fa és el folk, com bueno, la gran majoria de gent, i el que crec que estem intentant tots és com distingir una mica el nostre folk, no? I el millor, el meu primer disc sí que sona molt, que té més referències de folk o de... bueno, la música és així una mica més nostàlgica o més melancòlica, no? Però, bueno, això també és un primer disc, que ja també estic fent coses noves, que potser no són tan obscures, no?, com segons quina cançó del disc, i que, bueno, i que juguen una mica més amb aquesta brillantor o això. Però, bueno, que en el final és pop, no?, diria.
Cintura me fa ombra, m'esclava rajos i m'entén el sol.
La veritat és que el disc té un aspecte exquisit, eh? Parlo musicalment, sona molt bé, a més la teva veu és magnífica, és em recorda amb una cantant lleidatana, no sé si us coneixeu, amb la Clara Vinyals, el grup de Renaldo i Clara, que també té una veu similar, per entendre'ns, jo sé que això és molt complicat, eh? Però...
Home, jo crec que la Clara té una veu molt, molt especial i molt única.
Sí,
que s'allunya una mica de la meva.
Però... Sí, però la manera de cantar així tan suau, em referia, sobretot. Ja ho sé que després el timbre, el to i tot això és tot un món, eh? Però em recorda una mica i sempre us dic el mateix. Escolteu, si teniu l'oportunitat de veure-ho en directe, És com una altra experiència, és un altre món, això, eh? I
exacte.
Amb la Maria ho tenim fàcil, amb la Maria Jaume, perquè demà estarà a l'Espai Orfeó a les 8 del vespre i és la manera d'admirar-ho, eh? I de viure-ho. És que la música, si la pots viure, canvia molt, eh? No és el mateix que posar-te a casa el reproductor o qualsevol història, que, evidentment, jo també estic d'acord que jo no podria viure sense música. O sigui, quins són els teus referents musicals? Però de casa teva, eh? No, els internacionals no, de casa teva. Qui escoltaves tu?
Jo vaig néixer amb Antònia Font, primer de tot, no? Que és una doctrina que és quan estic molt contenta.
Però Antònia Font va ser un grup importantíssim, eh?
Sí, sí, no.
A més, mira, et diré que el meu primer concert a Lleida, amb Cadena 100, a Lleida, va ser amb Antònia Font l'any 2002. 2002, fa una pila d'anys, eh?
Clar, tu penses que jo vaig néixer en el 99, o sigui que... vaig néixer amb ells, bàsicament, i bueno, ja han estat allà sempre. I, bueno, de casa meva en tinc molt de referents, com, per exemple, en Miquel Serra, que estic... Bueno, crec que és un dels genis més grossos d'avui en dia. Mm-hmm. La Joana Gomila també és un espectacle de dona, de Sous, de Jorra i Gomorra, etcètera, etcètera.
Déu-n'hi-do. O sigui, que estàs ben influenciada, per entendre'ns.
Sí, no me'n falten a Mallorca.
Molt bé. Doncs, Maria Jaume, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Igualment, moltes gràcies.
I espero que et vagi molt bé demà el concert. Recordeu, està a l'Espai Orfeo, si la voleu conèixer i veure-la en directe, que repeteixo, els que ja ho heu provat ja ho sabeu, però qui no ho ha provat encara, anar a veure música en directe és tota una experiència que s'ha de viure i que s'ha de repetir. Doncs demà la teniu a l'Espai Orfeo, a les 8 del vespre. Maria, una abraçada, que vagi tot molt bé.
Una abraçada, fins demà.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs ara sí, aquí anem directes cap a les 2 de la tarda. Ja saps que és divendres i que, per tant, això vol dir que hem d'obrir la nostra tertúlia de l'Espai Groc, que, com sempre, estem ben acompanyats. Avui amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Maribel, la setmana passada vaig recomanar jo les activitats del CaixaForum. No sé si vaig estar a l'alçada de com ho fas tu, però jo vaig recomanar la que veu fer ahir dijous i l'exposició, evidentment, amb la cita prèvia i tot plegat.
Doncs moltíssimes gràcies, t'ho agraeixo moltíssim. Demano disculpes perquè
totalment
impossible poder estar doncs, un divendres més amb tots vosaltres. I bé, insisteixo, moltíssimes gràcies per la teva difusió i sobretot per estar sempre tan al costat de CaixaForum Lleida.
Escolta, per cert, la gent ja es va acostumant a venir a l'exposició havent demanat cita prèvia i sabent l'horari que li toca i tot plegat,
Sí, sí, així, La veritat que CaixaForum Lleida doncs, ofereix la possibilitat de que tot fent la visita lliure a la sala d'exposicions, perquè encara no hem engegat les visites comentades, en breu estem treballant doncs, en aquesta fórmula, ja que en breu doncs, les activarem, sí que hi ha la possibilitat de poder compartir amb l'educador de sala aquelles inquietuds, aquells dubtes, aquelles qüestions que al públic li generen la visita lliure doncs, a l'exposició. I aquesta persona val a dir que està a la sala d'exposicions de CaixaForum Lleida mentre doncs, l'exposició doncs, està oberta al públic. Clar. Com anable. Molt, molt, perquè és una proposta adreçada doncs, als més petits de la família. Uh-huh. Això vol dir doncs, als nens i nenes a partir de 4 anys en endavant. Sí que, malauradament, les localitats per l'espectacle que porta per títol Baobab, que durem a terme demà a les 6 de la tarda, estan exaurides, però sí que aprofito doncs, aquest altaveu per comentar que replicarem doncs, aquest espectacle el proper 27 de març, no? Que serà, doncs, d'alguna manera, ja l'entrada a la Setmana Santa i, bé, molt contents doncs, a CaixaForum Lleida de poder doncs, encetar la programació de Setmana Santa, que és una programació doncs, molt potent doncs, amb aquest gran espectacle familiar pensat doncs, pels més petits de la família. No? Mm-hmm. Descobrirem com dos venedors ambulants expliquen doncs, la història d'un bolet i un esquirol, no? Que a causa doncs, de la guerra doncs, han d'abandonar doncs, l'arbre on viuen. No? Mm-hmm. I han d'emprendre doncs, un llarg camí, un llarg viatge doncs, per trobar doncs, una nova llar. No? Baobab serà interpretat per la companyia La Pera Llimonera, que és una companyia companyia que els seus espectacles intenten doncs, fomentar doncs, el pensament crític, la riquesa de la diversitat, el respecte doncs, a tots els humans. No? Ja dic, insisteixo, és un espectacle que farem doncs, demà a les 6 de la tarda, però que replicarem el dia 27 de març i en el qual doncs, encara, afortunadament, el del dia 27 doncs, queden localitats i que el públic doncs, les pot comprar a través doncs, de la nostra web, no? caixaforum.org /Lleida.
Doncs exaurides per demà, però dissabte vinent en queden poques. Per tant, si ja teniu clar que hi heu d'anar, entreu ja directament i les agafeu, però ja. I la setmana vinent, el dijous...
Tenim un gran plat fort, sí. Si em permets, Ricard, perquè el dijous, dia 25 de març, a les 7 de la tarda, tindrem a CaixaForum Lleida, a l'escenari de CaixaForum Lleida, una gran escriptora, doncs, molt propera a les Terres de Lleida, perquè és de Montsó. Ella és la Luz Gabás, no? La Luz Gabás és coneguda perquè ha escrit el gran èxit Palmeres en la Nieve, la seva primera novel·la, que va publicar l'any 2012 i es va convertir en tot un referent, en tot un èxit en el camp doncs, de la literatura que ha estat doncs, traduïda en diversos idiomes. No? Però després, a partir de Palmeres i la Niebla, ha escrit doncs, diversos llibres, no? Com Regreso a tu piel i també doncs, la novel·la Como fuego en el hielo, que la van consolidar com una de les grans autores de casa nostra. No? Luz Gabás vindrà doncs, a CaixaForum Lleida per explicar tota aquella connexió, tota aquella relació que té doncs, en el món de, amb el món de la literatura, explicarà doncs, totes aquelles lectures que és des de la infantesa, passant per l'adolescència i en els seus anys universitaris, doncs, la van influenciar i van fer doncs, que avui en dia doncs, fos una de les escriptores gairebé doncs, molt reputades dintre de la literatura doncs, espanyola. No? Uh-huh. I val a dir doncs, que l'assistència de Luz Gabás a CaixaForum Lleida el proper dijous forma part doncs, del cicle Universos Literaris, no? En el qual doncs, una vegada doncs, al mes convidem doncs, amb un escriptor o escriptora doncs, de reputació i la convidem doncs, a CaixaForum Lleida perquè expliqui doncs, tota aquesta connexió, tota aquesta afiliació amb el món doncs, de la literatura.
Molt bé, doncs això serà el proper dijous a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
Us heu d'apuntar a la web igualment, eh? Vull dir, us heu d'inscriure, pagar l'entrada i ja sabeu que, com sempre, ja ho tenen tot pensat, eh? Ja està amb totes les normes sanitàries, totes les distàncies, etc etc. Però està tot pensadíssim, això, eh? Gràcies, Maribel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Clar, de fet, estava mirant ara a Puri, dic que anem a parlar amb la Puri Terrado. La música no és massa dient, perquè del primer que hem de parlar és d'òpera.
D'òpera.
D'òpera i d'avui mateix.
Avui mateix, sí, tenim Tosca a la Llotja, encara queden entrades, jo penso, hi ha les restriccions.
Clar, per tot de queda i tot plegat, sí.
Però les 7 de la tarda també és molt bona hora, perquè així estàs en una hora normal a casa, també, no?
No, a mi em sembla molt bé, eh? A més, pensa que és sortir d'aquí i encara tens temps per anar a sopar d'hora i ja sí. Està, i acaba el dia bé.
Jo crec que això crearà un canvi d'hàbits, eh? Sí. Fins ara els concerts a les 10, 10 i mitja de la nit i eren habituals i potser ara cada vegada això anirà fent-se un horari més europeu.
A mi ja em va bé. Jo, la veritat és que això de cada cop fer-ho més tard mai he trobat l'explicació, potser és que em faig gran. Però, escolta, es pot gaudir d'un bon concert a les 7 de la tarda o a les 8, si vols, i no cal esperar-se a les 10 de la nit, i sortir allà a les 12, 12 i mitja, que, vaja, per mi, però això ja saps que va a gustos. Mai ho fareu bé a gust de tothom.
El fet és que tenim Tosca, una òpera emblemàtica de les més conegudes que hi ha al món, no?, i que està ubicada a l'època de Napoleó. Té un fil històric, no?, del context polític de l'època d'Itàlia, entre república i monarquia va la cosa, el qual em recorda altres històries, sí. Però és una mica l'excusa que s'utilitza per a crear tot un melodrama tràgic, no? Amb una cantant, amb el seu amant, la celosia, i bé, el drama està servit, no? Ja sabem com va això. Sempre dic que les òperes s'acaben sempre que és mort, que no queda ni l'apuntador, no?
Són un dramón, normalment, les òperes, eh?
Sí, sí. Bé, de tota manera, la música, hi ha àries molt emblemàtiques, molt conegudes, i la música és d'un alt nivell de qualitat. M'han comentat de que la producció està molt bé, o sigui que ha funcionat a les altres ciutats de Catalunya on estan fent gira, ha funcionat superbé. I, per tant, animo a tothom a anar-hi.
Doncs avui òpera a les 7 de la tarda i demà a l'Auditori Municipal Enric Granados a les 8 del vespre. Tenim un concert també interessant, Puri?
Demà a les... sí. Tenim un concert que per nosaltres és un també dels referents de la temporada d'enguany. És el Concierto de Aranjuez amb l'Orquestra Camera Musicae. I sabem que el Concierto de Aranjuez el programa de tant en tant i sempre acabem omplint, que és el que ha passat.
Està exaurit, eh? Sí, sí.
Sí, 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 sí. Està exaurit. Bé, també estem al 50%,
no? Sí, correcte, correcte.
Però potser dir, ja com, simplement com a curiositat, que aquesta obra és de Joaquín Rodrigo i no sé si el públic ho sap, però Joaquín Rodrigo era cec.
Ah.
I, per tant, és una obra composta directament al mètode Braille.
Okay.
O sigui, que la partitura és al mètode Braille. Caram. Escrita, no? I ell la va escriure a París... I bé, trobo que és curiós, no, això, perquè home, realment no és habitual. El mateix compositor explica que la va imaginar una nit, no, perquè de repent la va tindre escrita al cap. O sigui que, clar, els secs, en aquest sentit, jo penso que tenen un avantatge respecte a nosaltres, i és que tenen una capacitat memorística extraordinària, no?
Així tot em sembla una proesa,
eh? Doncs sí. Va ser un encàrrec de Regino Saiz de la Maza, que era guitarrista, i li va dir, home, eren molt amics, i li va dir, per què no escrius un concert per a guitarra i orquestra? Clar, era un repte, no? Perquè que es pugui sentir la guitarra per damunt de l'orquestra és tot un repte. De fet, habitualment s'ajuda una mica a la guitarra amb una miqueteta d'amplificació perquè es pugui apreciar molt millor.
Bueno,
aquí no s'ha dit a la Maza, realment era un referent del món de la guitarra espanyola.
Les entrades estan exaurides, però vaja, totes aquestes explicacions serveixen per la propera, perquè com ja ha dit la Puri, és un concert que li agrada programar cada temporada, per tant, que no hi has arribat a temps aquesta vegada, tranquil o tranquil·la, la propera ja saps de què va. Oh, clar.
No, i el guitarrista, el Pablo Sainz Villegas, dic que és un referent internacional, és un dels guitarristes més famosos i és una mica el continuador del cap, no? amb persones joves de la guitarra espanyola, no, ja dic, no solament aquí a Espanya, sinó internacional. Està tocant amb la Filarmònica de Nova York, amb la de Berlín, està a tot el món i és un referent increïble. Per tant, estem parlant d'un solista de primer nivell.
Molt bé. I escolta, ja per acabar, el diumenge hi ha teatre al Teatre Municipal de l'Escorxador.
Sí.
Tenim la Tempesta.
La Tempesta, amb un grup que es diu Parking Shakespeare. Aquesta obra, La Tempesta, va ser la darrera obra de Shakespeare, no?
Uh-huh.
I és una mica passa a una illa, allí van anar a parar una sèrie de personatges, no? Una illa perduda, i d'alguna manera el Mar Rossit, doncs, ens proposa també una nova relectura d'aquesta temàtica. El rerefons, pues, és què faríem, no?, si se'ns donés una segona oportunitat. de crear la societat en una illa verge, no? Uh-huh. Per tant, en una illa màgica que ens permetin crear una societat, com ho faríem? Jo penso que aquest repte és molt interessant, aquesta temàtica, no?
Dona què pensar, eh? Dona què pensar. Escolta, què faria? Jo, a més, trobaríem tantes solucions com persones, eh? Que això és així. Diumenge a les 7 de la tarda a la sala 1 del Teatre de l'Escorxador. Si aneu a latemporadalleida.cat, latemporadalleida.cat, des d'allí podeu comprar les entrades. Per aquesta encara en queden, eh? Però també no en queden massa. Per tant, si esteu interessats, agafeu l'entrada ja. Això és diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs, veieu com seguim tenint propostes de cara al cap de setmana. A més, tenim de tot. Tenim òpera, tenim música, tenim teatre, tenim l'exposició de la Lluna, bueno, de l'arribada de la Lluna, tenim una activitat pels més petits de la casa, o sigui que tenim activitats per tots els gustos, que aquesta és la gràcia. Escolta, cadascú aquí que vagi on vulgui ja, o on pugui, que també és l'altra. Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, que tingueu bon cap de setmana. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
I nosaltres que busquem les senyals horàries...